El protagonista. Una entrevista en profunditat amb els personatges del moment.
Què tal? Benvinguts de nou a una nova edició del Protagonista. Ja ho sabeu, a una entrevista en profunditat de seguida. Però, Marcerra, què tal?
Què tal, Joan? Bona nit. Com estàs?
De seguida que ens presentes qui és el protagonista d'avui, eh?
El protagonista d'avui és...
El protagonista d'avui va néixer a Barcelona el 5 d'agost de 1946 com a segon d'una família de 12 germans. Després d'estudiar als jesuïtes de Sarrià, es llicencià en cirurgia i medicina per la Universitat de Barcelona. D'una família vinculada a la política, va esdevenir cap de l'Institut Català de la Salut fins al seu nomenament com a conseller del RAM l'any 1988. Substituïa així el que sempre ha considerat com el seu pare polític, Josep Laporte. Anys després, concretament el 1996, el protagonista d'avui passa a ser conseller de la presidència del govern del president Jordi Pujol fins a encapçalar la candidatura de Convergència i Unió per al Congrés dels Diputats a Madrid. Els darrers anys polítics els ha dedicat a la seva ciutat natal, Barcelona, on ha esdevingut regidor i president del grup municipal de Convergència i Unió. Finalment, va aconseguir els vots necessaris per esdevenir batlle de la ciutat comtal el 2011, càrrec que ocupa fins al 2015, sent substituït per l'actual alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. El gener del 2016 va designar Joaquim Forn, anterior primer tinent d'alcalde i actualment a presó, com a successor en el lideratge de Convergència Democràtica de Catalunya a Barcelona. El protagonista d'avui és, doncs, Xavier Trias.
Gràcies, Mercè. Xavier Trias, què tal?
Molt bé.
Benvingut.
Gràcies. Gràcies per convidar-me.
Abans de seguir aquesta entrevista, i perquè moltíssima gent m'ho diu, deixi-m'ho deixar clar, no tenim cap vincle familiar, eh?
No, cap. I, a més, heu dit una cosa que no és exacta, que diu que a la família hi havia polítics. No, a la meva família no hi havia polítics. Aquesta era la idea que tenia jo fins fa pocs anys. Uh-huh. És veritat que el meu avi, per part materna...
Havia estat a la Lliga, sí.
Era, no, Pelayo Vidal de Llobatera. Aquest home va ser un dels fundadors d'Acció Catalana. I aquest home jo quasi no el vaig conèixer perquè tenia un quadre d'arteriosclerosis i va estar en una situació fatal durant molts anys. Per tant, l'he conegut poquíssim. I va morir després d'estar 4 o 5 anys absolutament que no s'enterava de res. Però aquest era el que es dedicava a la política, però a casa meva, a casa els Trias, Vidal de Llobatera, no es parlava de política mai, perquè el meu pare era d'aquests que, nen, no et fiquis en política.
No ho va aconseguir-ho gaire.
No, li vaig donar un gran disgust el dia que li vaig dir que...
Sí, va ser un disgust pel pare.
Sí, no li va agradar gens això de que un dia anés a veure, li digués, mira, he pres una decisió, m'han demanat que baixi a col·laborar en els traspassos de la sanitat i me'n vaig a la Conselleria de Sanitat i va dir, escolta, crec que t'equivoques, tu saps que a mi no m'agrada la política i, escolta'm, crec que t'equivoques perquè tens una carrera mèdica i et trobaràs ficat en un embolic. I jo li vaig dir, no, si vaig només per un any. Va dir, bueno, això tothom que es dedica a la política comença dient que hi va per un any i després perd la professió. Jo crec que no he perdut la professió, però és veritat, a mi em va canviar la vida a octubre del 81 a entrar a la Conselleria de Sanitat.
Escolti, anem una mica abans. Segon de 12 germans.
Sí, senyor.
La gestió li ve de casa o no?
Era un exèrcit. No, allà no manàvem res. Tot ho manava la meva mare, que era tremenda. Era una dona molt forta. Nosaltres vivíem amb els avis materns i vam estar visquent molts anys a Rambla, Catalunya, fins que no hi cabíem. Era un pis de 100 i pico metres quadrats i quan érem 7, els avis, els pares, estàvem amuntegats allà i vam estar vivint allà fins als 9 anys i llavors ja després ja vam canviar amb una situació diferent. Però és veritat, 12 germans és una situació bastant insòlita, passa una cosa que acaba sent el tiet dels últims, perquè aquesta és la veritat, és a dir, la diferència d'edats és molt gran i es fan diferents grups de germans, però és bonic que encara ara, pues, un cop al mes, pues, anem a sopar, i anem a sopar els que poden, pues, sopem junts. I això manté un caliu i... La veritat és que un dels xocs importants que tens a la vida és el dia que perds els pares i que, per tant, la casa dels pares deixa de ser el lloc de trobada. Mm. Però, bueno, acabem fent mono en un restaurant.
Deixi'm preguntar-li què significa per vostè Itàlia.
Home, un lloc que vaig disfrutar molt. Jo vaig estar 2 anys a Itàlia, vaig anar a un hospital que es deia Gianina Gaslini, que és un hospital, perquè la gent ho entengui, a la vora del mar, i que és un hospital que va deixar una contessa, que va deixar totes les seves propietats per fer funcionar aquest hospital. És l'hospital infantil més gros, jo crec, del món. És un hospital pavillonari. I allà vaig conèixer una persona que per mi va ser molt important, que es deia Paolo Duran, que era el cap de servei que hi havia allà i que em va fer de pare durant 2 anys i que es va generar una connexió entre nosaltres dos d'una manera molt especial, i que ell després va aconseguir que jo anés a Berna 2 anys més amb uns amics seus, amb el professor Ettore Rossi. Va fer que jo em dediqués a unes malalties absolutament minoritàries, que hi va sortir inclús algun cas per la televisió, i ho veia i deia, mira... podries ser tu el metge que sortissis avui aquí a explicar això, perquè els Morchios, el Sant Filippo, les Aiceldicis, tot de malalties degudes a la manca d'un enzim dels lisosomes i que es produeix un acúmul i, per tant, són nens que van generant una degeneració i que no sabem com tractar-los i que a poc a poc, jo crec que s'acabarà albirant sistemes per introduir l'enzim que falta dintre les cèl·lules i que no es produeixi aquesta malaltia.
Perquè un bon dia, com deia el seu pare i ara ens ho recordava, un metge que comença a fer una carrera meteòrica es dedica a la política?
Pues per casualitat. I a mi, si m'haguessin dit... Pues l'any 79 o el 80 que jo em dedicaria a la política, jo hagués dit que no. És veritat que les primeres eleccions sindicals democràtiques, pues, la gent de l'hospital i el propi director de l'Hospital Infantil del Vall d'Hebró, que era on jo treballava, em van venir i em van dir, escolta, em tries, hem pensat als caps de servei de que tu series un bon representant de nosaltres i hauríem de fer una candidatura de metges, perquè ell deia, aquí manant les infermeres, això serà. I, bueno, jo vaig dir, deixeu-m'ho pensar, i vam decidir que els metges ens presentaríem per comissions obreres, junts amb la resta de la gent, no contra la gent, no contra les infermeres, sinó buscant la màxima col·laboració. Al començament, pues, usted está loco, no. Però al final, pues, tothom va acceptar, i jo crec que per mi aquesta va ser una experiència molt important des del punt de vista sanitari, però sobretot des del punt de vista humà, no? Col·laborar als diferents estaments i ser capaços d'apartar plantejaments, pues, exclusivistes i corporativistes, i entendre que perquè funcioni un hospital es necessita absolutament tothom. I ja que dic això, pues, deixem dir de que què és el més important d'un hospital? Què és el més important del Vall d'Hebró? Els metges, sí, però alguns d'aquests metges mateixos estan a la privada. El que té un mèrit espectacular en aquests hospitals, pues, són les infermeres i els auxiliars. I això és molt important que els metges s'ho fiquin en el cap.
Quin és l'estat de salut de la salut catalana, ben millor dit?
Jo crec que molt bona. Jo crec que tenim una molt bona sanitat. Té un problema, que és una manca de recursos molt importants, econòmics. Pensem que si Catalunya fos independent seria el país que amb sanitat tindria una despesa més baixa. no arriba, o arriba justet al 4% del producte interior brut català, quan la resta d'Europa pues, està en el 7, el 8 i el 9%. I a nivell d'Espanya, pues, una situació de que pues, Andalusia o Extremadura pues, igual estan gastant el 10% del producte interior brut. Això és el resultat d'un catastròfic finançament que té la Generalitat. Jo sempre dic que a l'esperit de la quantitat de gent que vol la independència és degut a que tenim una dependència que és insuportable. I això no ens permet fer el que volem i donar les respostes que voldríem en sanitat, perquè tenim una sanitat que jo crec que és molt bona, que és un model molt important, però que té un subfinançament molt, molt important. I això jo crec que és una vergonya, que nosaltres no tinguem el finançament que necessitem per la sanitat.
Van fer molt mal, també, aquelles retallades del govern de la Generalitat?
Bueno, el que fa mal és no tenir els diners. És a dir, a mi quan la gent em diu és que, escolta, Mas va retallar. I jo dic, bueno, què volies que fes, no? Què volies que fes, no? Aquí a Catalunya s'ha produït una situació molt difícil. Jo he estat en el govern del president Pujol. Quan va acabar el president Pujol va deixar 10.000 milions de deute acumulat. En 8 anys el tripartit va pujar els 10.000 a 58.000 milions. I actualment devem estar sobre els 80.000. L'Estat central ha descobert que et dona transferències, que descentralitza, perquè no et dona autogovern, descentralitza, i el que descentralitza, sobretot, és el dèficit. I t'enxega un dèficit a sobre que et posa en una situació molt difícil i que llavors t'obliga, a més, per la situació europea, t'obliga a restringir la despesa. I això pues, crea una situació de retallades, de tenir que disminuir els pressupostos que dones a segons quines parts del govern, i això crea pues, una situació d'indignació. D'indignació amb el que governa, que acaba palmant normalment, però que en ve un altre i es troba en la mateixa situació, perquè ha de fer el mateix, i tenim una situació molt difícil. Hi ha una situació tan difícil que el senyor Aragonès pues, ha tingut que prendre la decisió de tancar caixa el mes de juliol, i a partir del mes de juliol les factures que entren pues, van a l'any següent. Això ho pots fer un any, però això és un desastre i és un indicador de què? De que la Generalitat ho fa malament? No. De que la Generalitat té un tracte molt injust, és un tracte que és una vergonya, o sigui, el tracte que rep la Generalitat per part de l'Estat espanyol.
Li preguntava per què un metge es dedica a la política i em deia vostè una mica per casualitat. Deixi'm preguntar-li què tenen en comú la medicina i la política.
La relació amb la gent. La relació amb la gent. No? És a dir, sobretot té aquest aspecte. I jo, després de fer això, de fer aquestes seleccions sindicals i de ser president en el Col·legi de Metges de Barcelona i d'Espanya dels metges d'hospitals, pues, quan es van produir les transferències, el conseller Laporte em va demanar ajut. El partit Convergència li feia bastant la vida impossible a Laporte. I em va demanar, escolta, m'has de venir a ajudar, i vaig anar-lo a ajudar, a més amb una satisfacció gran, perquè Laporte ha sigut una mica el meu pare amb la sanitat aquí, és un home que a mi es va portar un home exquisit, una persona d'una categoria humana com poques persones conec, i vaig tenir l'honor i la satisfacció de col·laborar amb ell.
2011-2015, Batlle de Barcelona, de què se sent més orgullós del seu mandat?
Bueno, jo em sento orgullós de la sanitat, punt un. Em sanitat, jo m'he sentit molt orgullós de la feina que hem fet. I quan algú em demana què és el més important que hem fet per la sanitat, pues jo sempre dic que són les cures pal·liatives. Que aconseguim que la gent mori sense dolor, per mi és l'èxit més important de la sanitat catalana. I a nivell internacional també, però de la sanitat catalana jo crec que és molt important i a més vam ser pioners en això. Com a alcalde de Barcelona, de què estic més satisfet? D'haver posat un cert ordre en els carrers, que jo crec que era molt important perquè hi va haver un moment, com ara ha passat també, de disbauja, i hi ha d'haver ordre en els carrers. I d'una altra cosa, d'arribar a l'Ajuntament de Barcelona amb una situació de dèficit i arribar a Barcelona amb un 23% d'atur i sortir d'alcalde amb un 13% d'atur i amb unes comptes completament sanejades i creant coses que donen la possibilitat de generar activitat econòmica. Jo sempre dic, jo vaig entrar i una de les coses que vam fer vam ser de dir, escolta, convertirem a Barcelona a nivell tecnològic punter perquè aquesta és una eina importantíssima de crear llocs de treball. I se n'en burlaven. I deia, mira, el tries amb les start-ups. I jo dic, bueno, pues ara, de cop, no? I amb la... i amb l'explicació que fèiem de les Smart Cities, jo dic que avui dia ja ningú discuteix, tothom vol ser Smart City i tothom reconeix un lideratge de la ciutat de Barcelona i això va donar la possibilitat de crear molts llocs de treball. La meva discussió sempre amb la Colau era la mateixa, no? De dir, escolta'm, lluitar contra la pobresa és generar activitat econòmica. Si tu paralitzes l'activitat econòmica, acabaràs fent beneficència, però el que no faràs és treure la gent de la pobresa. I aquest és una cosa que jo crec que ens hem de ficar en el cap. És a dir, si nosaltres volem una ciutat de benestar, tenim que fer dues coses, crear activitat econòmica i després redistribuir la riquesa, que també és veritat. És a dir, amb aquesta segona part, amb algunes coses em podria posar inclús d'acord amb la senyora Colau, però amb el que no em poso mai d'acord és amb aquesta obsessió d'aturar l'activitat econòmica, aquesta lluita contra uns poderosos que és un error el creure's que no els necessites, els necessites per crear activitat econòmica.
En parlarem, de l'actual alcaldessa. Abans, però deixi'm preguntar-li si ha estat autocrític amb la seva gestió. Creu que va fracassar amb alguna cosa en el seu mandat?
Home, vam fer malament lo de canviar. Això és evident.
Per què?
Sí, perquè vam prendre una decisió que no depenia de nosaltres, depenia del xutxat, la vam prendre, vam tirar un tros de canvies a terra, després aquí es va organitzar una situació que es convertia en impossible de protesta de la gent i de cremar contenidors i una situació molt difícil. Vam aturar l'acabar de tirar a terra Can Vies i és un problema tan gros que jo no sóc alcalde, han estat 4 anys a la Colau governant i ara ja i jo veig que ningú arregla el de Can Vies. Per tant, és una d'aquestes sensacions que et dona una sensació de fracàs. Em dius, una altra sensació estranya, pues és la lentitud en què va tot. No? Nosaltres vam aconseguir, a través de la concessió d'aparcaments, tenir 200 i escaig milions d'euros per construir habitatge social, propietat de l'Ajuntament. I, escolta'm, això és desesperant la lentitud, perquè encara ara es comencen a inaugurar alguns d'aquests habitatges que havíem programat de fer, no? És una cosa que dius, però com pot ser que tinguem una manera d'actuar des de l'administració tan garantista però tan feixuga que genera molts problemes i moltes dificultats, no? I, bueno, jo crec que una assignatura que tots tenim pendents i que ens haurem de replantejar és en els casos de pobresa extrema com s'ha d'actuar. I jo insisteixo molt que no és en beneficència. És a dir, s'ha de fer beneficència. Hi ha moments que has d'ajudar la gent a nivell particular en casos molt concrets. Però jo crec que és molt important que la gent trobi professió. Al costat de casa meva, jo visc en una zona privilegiada, i al costat de casa meva hi ha un senyor que cada dia ja porta més d'un any dormint allà amb el seu matalàs, tal. I és curiós perquè és un senyor sense sostre, però que va amb la seva tablet, amb el seu telèfon, i jo cada cop que parlem li dic, escolti, vostè s'equivoca. Vostè ha d'agafar anar serveis socials perquè la convoïn i vostè ha de fer, perquè si no es passarà tota la vida aquí fent el sense sostre, no? I l'altre dia me'l vaig trobar en una plaça i en una caixa. Diu, li estic fent cas, perquè ara em dedico a netejar les sabates a qui vol, no? Per tant, bueno, jo li dic, continua equivocat vostè perquè vostè ha de fer un curs de formació per poder-se introduir a la societat, però ja és un pas de que comenci a fer de cirabotes i ajudar i guanyar-se alguns diners d'una manera que no sigui a través de la beneficència, sinó que sigui pues, a través de la feina que fas.
Xavier Trias ha estat a banda i banda de la plaça Sant Jaume com a conseller de Salut, com a conseller de Presidència, des de la banda de la Generalitat, evidentment, i com a regidor i batlle de l'altra. Canvia la forma de fer política o canvia la perspectiva de la política?
Bueno, jo crec que la feina en un ajuntament és molt directa. Per això jo sempre dic que la feina de l'ajuntament s'assembla bastant a la feina que fas quan ets conseller de Sanitat, perquè també és una acció molt directa sobre les persones. Quan estàs a Presidència és més abstracte tot, no? Això de ser global. En canvi, les accions de l'Ajuntament és la primera administració, és la que rep els problemes, és la que rep les dificultats. I jo m'he desesperat, hi ha hagut cops, eh? Siguent alcalde, hi ha hagut ocasions que m'ha posat molt nerviosa la Generalitat. Dius, i per què? Dius, perquè, escolta, en molts casos els organismes superiors no entenen el que els hi passen als alcaldes. I tu pots arribar a entendre que l'administració més gran i que té més pressupost és la que té més problemes econòmics i que ho passa més malament i que, per tant, doncs no pot fer despesa o no pot posar més personal, però tu, que ets alcalde d'una ciutat i has fet l'esforç de no fer dèficit i de quadrar els números i tal, doncs t'indigna que en segons quins moments no t'ajuden amb el que tu creus que t'haurien d'ajudar.
Per cert, parlant de la Conselleria de Salut que en parlàvem, què va passar quan va sortir a la llum aquelles converses entre l'aleshores ministre Jorge Fernández Díaz i Daniel Delfonso, responsable de l'oficina antifrau, dient allò de «les hemos destrozado el sistema sanitario».
Bueno, una vergonya. Però és que no van dir només això, eh? Van dir que jo tenia 13 milions d'euros, que s'ho van inventar. S'ha demostrat que no és veritat, però el senyor Jorge Fernández Díaz deia al Trias, quan ho pugui demostrar ja l'haurem matat. I això jo ho entenc com un tipus de gent que tenen una concepció d'Espanya, una Espanya autoritària, una Espanya molt invasora i que creuen que per ells és molt important, que val tot per preservar el concepte que ells tenen d'Espanya. Això és el trist i gros. I això, a més, té una connotació dura, perquè el senyor Jorge Fernández Díaz, a més, és un catòlic molt excitat, per explicar-ho d'alguna manera, i que jo sempre li dic que no és catòlic, perquè no juga amb una cosa bàsica de saber que fer maldat i no demanar perdó, pues, és una cosa impresentable i que jo crec que han perdut el sentit de lo més important del cristianisme, que és la caritat.
Va trobar ajuda en tot aquell periple o no?
No. vaig trobar ajut a gent del partit, he trobat ajut de gent que m'ha donat cops a l'esquena, però he de dir que la majoria de partits que donen la raó, però no tenien cap interès. Només tenien interès de parlar del meu tema quan era una eina més per denunciar les clavegueres de l'Estat i salvar el senyor Iglesias, quan el cas del senyor Iglesias i el meu no tenen res que veure.
Qui creu que se'n va aprofitar?
Home, jo crec que era un intent perquè perdés les eleccions. I jo crec que se'n va aprofitar, pues, gent. Vaig perdre les eleccions, aquesta és la veritat. No les vaig perdre només per això. Seria un error creure's que les vaig perdre només per això. Les vaig perdre perquè Convergència havia entrat en un mal moment, perquè el president Pujol va reconèixer unes coses que ens va afectar molt seriosament a la credibilitat davant la gent. Si a més li sumes lo meu... I, bueno, no ens va anar bé, no ens va anar bé, la veritat és que... Però no és l'única causa.
Sempre ha dit que esperava la rectificació de Colau. Això va arribar?
No, mai. Ella sempre explica que ella no s'ha ficat mai amb mi, cosa que és una mentida com una casa, però, bueno... Jo crec que s'equivoca l'Ada Colau en voler fer... en política, quins són els bons i quins els dolents, no? Jo crec que s'equivoca. És a dir, la gent que hem sigut de Convergència, la gent que avui dia som del PDeCAT, que no tots són de Convergència, sinó que és molt més ampli, som una gent que englobem gent que ve del centre dreta, del centre i del centre esquerra. I que som gent que una eina bàsica per la nostra manera d'entendre la política és el diàleg. Jo sempre a l'Ada Colau li dic, escolta, la llei, no la més important, però una de les més importants que s'ha fet aquí, que és la del Servei Català de la Salut, amb majoria absoluta de Convergència i Unió, la vam fer amb la col·laboració d'Iniciativa. Jo dic, escolta, i sembla mentida que no entenguis que hi ha possibilitats d'entendre's. Amb tot el tema d'habitatge, amb els temes de desnonaments, amb els temes importants de com afrontar la pobresa, tal, podem tenir punts de vista en alguns casos diferents, però menys tindre el que pensa la gent del PDeCAT és un gravíssim error.
Miri, senyor Trias, cada edició del Protagonista volem trobar algú proper al protagonista que ens expliqui doncs, com és en aquesta ocasió Xavier Trias des de prop. En aquesta ocasió volem saludar a Jordi Martí, ell és regidor a l'Ajuntament de Barcelona per Junts per Catalunya. Senyor Martí, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Xavier Trias, com el definiria vostè?
Home... Xavier Trias és una excel·lent persona, és un humanista, un polític integral, un polític que fa política, ha fet política des de fa alguns anys, bastants anys, amb una obsessió, que és la de vocació de servei públic i d'atendre i escoltar a les persones. Per tant, des d'una posició de proximitat que avui en dia costa de trobar.
Com es van conèixer, senyor Trias, amb Jordi Martí?
Fa molts anys. Quan estava a la Conselleria de Sanitat, ell estava a les Joventuts Nacionalistes de Catalunya i va entrar a col·laborar amb mi en el gabinet que teníem de la Conselleria. I va entrar a col·laborar allà amb mi. Hem tingut una col·laboració molt estreta sempre. Després va venir amb mi a presidència. Després va venir amb mi al Congrés dels Diputats. I després ha vingut amb mi a l'Ajuntament. És a dir, que ha sigut probablement ell i en Joaquim Forn són les dues persones que m'han ajudat més a la vida a poder ser alcalde de Barcelona i poder fer la feina que he fet tots els anys, però, a més, a donar una nota de polítics que jo crec que no n'hi han. Són persones extraordinàries, tant el Quim Forn com, com en Jordi Martí, són d'aquelles persones que es troben poques vegades a la vida i que els has de tenir a prop teu a la vida per anar endavant.
Senyor Martí, li preguntava al senyor Trias de què estava orgullós del seu mandat com a alcalde, com a batlle de Barcelona. Quin creu que és l'èxit de Xavier Trias com a alcalde de Barcelona?
Home, es fa difícil trobar una fita o un èxit concret. Jo crec que durant aquells 4 anys van haver-hi moltes fites aconseguides molt importants per la ciutat, tant de portes endins com de portes enfora, amb en Xavier Trias i amb en Joaquim Forn. Aprofito per recordar doncs, la seva situació injusta en aquests moments a presó preventiva, no? Com a primer tinent d'alcalde, doncs, va ajudar amb l'alcalde Trias doncs, a que Barcelona tornés a recuperar una situació de seguretat, d'índex de seguretat, que s'havien perdut els últims anys dels últims governs anteriors, no? I, per tant, recuperar nivells més alts de convivència, recuperar nivells més alts de seguretat, això va significar una fita molt important des del punt de vista de polític, però també de portes en fora des del punt de vista de projecció internacional de la ciutat, de recuperació d'una marca que havia estat també malmesa, de confiança en la ciutat mateixa, i sobretot un tema que és molt difícil d'aconseguir, i ell ho va aconseguir durant 4 anys, que és el de parlar amb tothom, de mantenir un diàleg obert i franc i col·laborador amb tothom, no solament amb els teus, sinó amb tothom, amb tots els sectors de la societat barcelonina, amb els que et voten, amb els que no et voten, amb els que t'estimen, amb els que no t'estimen. I, per tant, aquesta vessant més humana de proximitat que fa difícil, evidentment, en una ciutat com Barcelona, que té 1.600.000 habitants, no? Jo crec que fites, diguem, mediàtiques les podem buscar, però jo crec que aquests dos elements de portes endins, de millora de les condicions de vida de la gent, i des del punt de vista també de la seguretat i des del punt de vista de la projecció internacional de Barcelona, de ser una capital mundial estimada i volguda i visitada per molta gent, bueno, jo crec que ens podem sentir orgullosos d'això i de moltes altres coses, evidentment, que se'ns faria difícil ara relacionar durant uns pocs minuts. No?
Li preguntava com era Xavier Trias i com és normal, doncs ens definia una mica el Xavier Trias polític, no? El Xavier Trias que tots coneixem. Deixi'm preguntar-li com és Xavier Trias a la distància curta, allò que no coneixem tant, eh? Com és Xavier Trias com a amic proper?
Bé, Xavier Trias és una persona, més enllà de la relació política, extraordinària. Abans ja ho deia, no hi ha gaires polítics que tinguin la vessant humana de l'humanista integral, no? Ell és pediatre, i quan li preguntes què és, doncs és metge pediatre. I un metge pediatre ja es defineix molt com a persona. Una persona que atén, que té cura, que s'estima els seus pacients, que són els pacients són, en aquest cas, els nens i les nenes, els joves i els adolescents i les seves famílies, no? I, per tant, aquesta manera de veure la vida, d'entendre la vida, d'ajudar els demés, en aquest cas des del punt de vista professional sanitari i mèdic, doncs també ho ha projectat en la resta de la seva actuació política. I, per tant, és una bona persona, és una persona en la que pots confiar, una persona que es desdiu per tu, una persona que ajuda els demés, una persona que és pròxima, una persona gens pedant, sí, una persona, doncs, ja dic, repeteixo, que costa molt trobar-la en els nivells de la política, de l'alta política que estem comentant, d'un ministre, d'un primer ministre, d'un alcalde d'una capital d'un país com és Catalunya, que tot això no és fàcil de trobar, i per tant, bé, jo crec que són aquests perfils que, lamentablement, no ens costen de trobar cada vegada més, no?
Em deia, senyor Trias, quan parlàvem una mica de la política del PDeCAT, de Convergència, de Junts per Catalunya, que dins d'aquest partit s'aglutinen moltes idees. Jo no sé si ha confrontat moltes idees amb Jordi Martí Valls.
Sí. I a més, bé, insisteixo, des del punt de vista polític, ha sigut el meu gran col·laborador, ha sigut president de Convergència a la ciutat de Barcelona, i és la persona que a mi m'ha ajudat d'una manera molt explícita per poder guanyar unes eleccions, i hem discutit sobre el que s'ha de fer, el que no s'ha de fer. Jo sóc més tranquil que ell, eh? Aquesta és la veritat, però insisteixo, és a dir, hi ha dos persones, o tres, a la meva vida, que m'han ajudat d'una manera molt gran, molt gran, molt gran per poder fer la feina que he fet. I un és en Jordi Martí.
Jordi Martí, regidor de l'Ajuntament de Barcelona per Junts per Catalunya, moltíssimes gràcies per participar avui en aquest programa.
Moltes gràcies a vosaltres i recordo el Xavier també.
Abraçada.
Fins la propera, que vagi molt bé. Nosaltres li demanàvem una cançó a Xavier Trias. Li dèiem, quines cançons deuen ser importants per Xavier Trias? I a mi em sorprenia, demanant la primera. Així li deia, eh? Eric Vinaixa, moltes gràcies. Per què?
Home, és una cançó que, si la gent l'escolta, posa la pell de gallina. És una cançó dirigida a una persona que t'ha deixat, perquè ha mort. Jo he viscut una situació personal durant aquests últims anys molt complicada, per sort. La tinc estabilitzada, però la mort de la mare, la mort de dues germanes, de dos cunyats, d'un nebot meu amb 40 anys escassos, i bueno, tot això genera un impacte gran, i quan sents aquesta cançó, jo sempre dic, escolta'm, el dia que m'enterri m'agradaria que sonés aquesta cançó.
Abans d'escoltar-la, vostè es va salvar d'un ictus.
No. No, no, gràcies a Déu no he fet cap ictus jo. Jo el que he fet és un àngor, que això ha acabat amb que m'han posat un estent en el Vall d'Hebró, i no serà el primer. Segur que això a la vida t'acabes posant-te en dos, tres o potser quatre, i tinc amics que em porten 7 o 8 estents posats, no? Perquè la medicina ara fa no miracles, sinó que la medicina tecnològicament ha aconseguit uns nivells que fa que persones que es quedarien en una situació dolenta perquè farien un infart i estarien en una situació límit o s'haurien mort, doncs ens en sortim. I això és molt important. I jo ja sap la gent que sóc un enamorat del Vall d'Hebró i vaig estar treballant, i quan tinc qualsevol cosa hi vaig, no? I encara l'11 de setembre em vaig desmaiar en la manifestació i immediatament cap al Vall d'Hebró, i bueno, pues em van tornar a ajustar les coses i la medicació i torno a estar en funcionament.
Li ve de gust que els hi donem les gràcies?
No, no, i tant.
Va ser tan màgic creuar-me amb tu que la vida em va canviar. Ho feies fàcil, tenies llum i l'amor més gran. Va ser fantàstic conviure amb tu mentre el somni va durar. Hi ha persones que es transformen en record i no moren mai. Creu-me, si sabessis les vegades que m'inspires, si sabessis com enyoro els bons moments, tornaries a la terra amb un somriure. Creu-me, si sabessis com m'agrada recordar-te, si sabessis quantes coses tinc de tu, tornaries a la terra per quedar-te.
Troba a faltar l'alcaldia?
A tot faltar una mica el vertigen de la feina, de la política, de... A tot faltar pues, l'activitat política. Eh? Jo fa 3 mesos es pot dir que m'he jubilat. Continuo fent coses i col·laboro amb el partit i col·laboraré sempre amb el partit per construir. Jo dic, si és per no construir, oblideu-me, però per construir tot el que necessitin. Soc president de la Comissió d'Ètica i Democràcia del partit, però és veritat que pues, estic canviant la meva vida, eh? I estic pues, fent coses diferents. I dedico a ajudar tot el que puc a segons quines fundacions benèfiques d'ajuts en els altres. Molt concretament una en la que soc president i que intento ajudar-los, que és la Fundació de Victus, que aquesta és una fundació important, perquè una de les causes més importants de discapacitat a la gent és l'ictus, i es pot previndre. I, per tant, si tu el detectes quan comença, te'n surts. Per tant, estem fent una feina i col·laborant i lluitant. Però és veritat que tinc una situació nova, eh? És que tinc temps per distreure'm, i per tant, pues, és una vida nova, que hi ha gent que això de no tenir el dia tan apretat, pues, molta gent, pues, no se'n sap estar. Això jo ho explico així, però si parlessis amb la gent de casa, amb la meva dona, et diria que dic mentides perquè vaig tot el dia de bòlit, eh? Perquè és veritat. Jo intento omplir-me els dies de coses, soc tafaner, m'interessa saber com li va la gent, com, bueno, i això em crea una... M'agrada, a més, pues, fomentar amistats i veure'm amb gent que inclús pot ser que es dediquin a la política o que hagin deixat la política i que no siguin del meu partit, però que els hi tinc un efecte especial, i bueno, això m'omplena el dia.
La política ha canviat des de que vostè va entrar-hi?
Sí, molt. Jo crec que ha canviat molt la política. Jo crec que hi ha unes coses que canvien absolutament les coses, que són les noves tecnologies. Això és una revolució que, a més, ens hi hem d'habituar, perquè això està per quedar-se. Però això, en facilitat, fa que segons quins populismes, pues, puguin utilitzar aquestes noves tecnologies i moltes coses. Fixa't, aquests dies ho veiem a Itàlia, pues, un conjunt de gent enviant whatsapps i missatges per a través de les xarxes amb el nom de la sardina, pues, aconsegueixen omplir les places. Eh? I dius exactament per què. Pues, primer va ser una reacció una mica anti-Salvini, però no sap la gent gaire què és el que busquen, què és el que volen. És gent que està enfadada.
Entenc que la gent estigui enfadada amb la política.
Bueno, jo crec que la gent està enfadada perquè la situació és molt difícil. La situació és molt complexa. Eh? No és que abans no fos complexa. Eh? Jo vaig néixer en el 46 i jo sempre dic, escolta'm, jo he viscut una infància i he viscut unes situacions amb unes privacions i amb unes situacions que ara no s'admetrien aquí en el segle XXI. Eh? Però és veritat que molta gent es sent defraudada de les coses que passen. I, per tant, la gent es manifesta, i la manera de manifestar-se avui i la manera de reunir gent per manifestar-se i de ser capaç de donar el missatge és molt més fàcil que el que tenies abans, que no en tenies de mecanismes bons per accedir a la gent. Els controlava l'Estat, aquests mecanismes. Ara això no ho pot controlar l'Estat, i, per tant, es converteix en una cosa nova. I, home, hi ha una cosa que a mi em desagrada del que passa ara, i és que hi ha gent amb voluntat destructiva. Jo sempre dic que hi ha cops que la gent no ho valora suficientment, però Comissions Obreres, per exemple, la transició sense l'actitud positiva de Comissions Obreres no hagués anat com ha anat. La transició sense l'actitud positiva d'en Carrillo no hagués anat com ha anat. La Fundació Abril Martorell, en el seu dia, amb grans discussions, jo estava en aquell moment al tribunal, doncs li vam donar al Carrillo el Premi de la Concòrdia. I li va dir, no, per què li doneu? Jo dic, home, és que ha sigut molt important el paper que ha fet ell. Ha sigut molt important. Hi ha gent que ha sigut molt important en aquesta transició. Eh? I hi havia una voluntat d'afecte, de reconeixement. Un bon dia nosaltres vam perdre amb el president Pujol la majoria absoluta. I el primer que va passar és que el PP i els socialistes van fer una cosa i és treure'ns a la presidència del Parlament. I li van donar als socialistes, a Joan Reventós. I jo recordo que el president Pujol a mi em va dir, escolta'm, Trias, que vaig dir, noi, escolta, no ho he pogut evitar, jo feia de relacions, escolta'm, és impossible, no? I em diu, escolta'm, estic molt content per en Joan Reventós, perquè en Joan Reventós, Xavier, és un gran patriota. Aquest sentiment d'afecte envers els adversaris, això jo crec que malauradament s'està perdent. O sigui, hi ha un intent destructor. No es basta amb guanyar, que tots volem guanyar. Ja m'he presentat a eleccions, he volgut guanyar en Joan Clos, he volgut guanyar l'Hereu. Però fixa't, l'efecte o la situació que tinc jo amb en Joan Clos o amb el mateix Hereu, jo crec que avui dia no es dona.
Em deia, hem de ser positius, hem de tornar a la política positiva.
Sí.
Vostè ha estat molt crític amb Ada Colau, ho ha estat sempre. Digui'm una cosa positiva de l'actual mandat d'Ada Colau.
No, moltes coses. És a dir, ella té un concepte clar de lluita contra la pobresa i té un concepte clar de la injustícia que es dona amb el tema de l'habitatge, eh? El problema és que ella no és justa. El tema de l'habitatge no és un problema que l'hagi produït Convergència i Unió. El tema de l'habitatge a la ciutat de Barcelona és fruit de que durant molts anys, pues ningú s'ha ocupat de la vivenda social. Eh? I qui manava? Pues els socialistes amb iniciativa. Ja dic, escolta, si hagués manat un altre, potser hagués passat el mateix. Siguem autocrítics tots. Però jo dic, escolta, no val el creure's que això ha passat perquè uns poderosos no sé què fan. Jo dic, no, això ha passat perquè hi ha hagut una equivocació gravíssima. Fixa't, jo sempre dic, aquí s'ha canviat tot el litoral, des de l'Hospital del Mar fins a Riu Besòs. Tot s'ha fet nou, tot s'ha reurbanitzat de nou. I quants habitatges públics socials s'han fet? 100. Jo dic, escolti, ara en podran fer, en part gràcies a aquesta operació de 200 milions que van fer nosaltres i que van intentar que no les poguessin fer, perquè dic, escolta, per fer coses s'han de tenir diners i voluntat. Però si tu vols fer coses i no tens diners, és que no podràs fer. No podràs fer, perquè estaràs enxampat. Eh? I aquest és el tema bàsic de la gestió d'un ajuntament. Un ajuntament s'ha de gestionar des d'una gran rigorositat. I, home, jo crec que s'ha de crear un ambient, pues, la meva gran crítica amb la senyora Colau era de que no tenia cap interès de parlar amb l'oposició, cap interès, perquè li sembla que parlar amb nosaltres, nosaltres som d'esquerres i aquests són de dretes. Jo dic, primer, no em sento de dretes, jo no em sento de dretes. Ja dic, escolta, he fet més coses socials probablement a la vida que no pas la senyora Colau en tota la seva vida. Però jo dic, escolta, primer no em sento de dretes, però segona, tenim l'obligació de col·laborar perquè la ciutat vagi endavant.
Queda molt poc temps i en queden dues preguntes, per tant li demano que em sigui una mica escuet, però sí que és veritat que no volia deixar de tocar el tema perquè... Ho recordàvem aquí, un dels seus grans amics polítics i col·laborador de vostè sempre ha estat Joaquim Forn. L'ha anat a veure?
Sí, i tant. El vaig a veure quasi cada mes. El dimecres que ve tornaré a anar-lo a veure. I per una qüestió d'amistat, però a més per una altra qüestió, perquè Jo crec que en Forn és una persona que, malgrat que ell sol a la presó és capaç de fer amics i de relacionar-se amb la gent, però jo crec que en Forn li ha anat bé tenir objectius. Li ha anat bé tenir objectius. I ha tingut objectius, pues, de presentar-se a les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona, de presentar-se a les eleccions generals. Ara té un objectiu claríssim, i és tenir feina. I hi ha gent que aquests objectius se'ls arruga el melic i no són capaços de tirar-los endavant. I aquest, en Forn, és una persona que, siguent tranquil, siguent una, és un home explosiu i un entusiasta i una persona que està a la presó, li agrada ajudar a tothom.
Xavier Trias és independentista, s'ha tornat independentista o no ho ha estat mai?
M'he tornat independentista. Jo sóc... la meva teoria és que la independència és important, però per què hem arribat a això? Doncs hem arribat a això perquè tenim un grau de dependència que és humillant. Si l'estat espanyol hagués actuat diferent, hagués reconegut pues que Catalunya és una nació amb tots els ets i uts, que vol dir això, hagués fet un sistema de finançament diferent, no tinguéssim delegats del govern aquí i l'autoritat fos el president de la Generalitat, tot això, pues igual molta gent no seria independentista com és ara. Quan tu tens una situació de repressió, de centralització, d'homogeneïtzació, pues la gent es torna independentista.
Marxem amb aquest Dona'm la mà de fons que anem escoltant. Lluís Llach, Lucrecia, també ens la demanava.
Bueno, m'acompanyar tota la vida. És a dir, a totes les eleccions, a tots els discursos, quan he començat una campanya, a tots llocs, poso aquesta música. Perquè acaba amb un crit d'anar endavant, no? D'anar endavant, per fer un món millor. I jo sempre acabo dient una Barcelona millor i una Catalunya millor.
A mi em diran el que vulguin, però sóc d'aquells que crec que un polític, no pel fet de deixar d'exercir, deixa de ser-ho. Xavier Trias, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Gràcies.
I així podré,
i així podré
creure altre cop que tot el que hem volgut només espera un gest com si fos el vent que amb el nostre esforç tenaç desfermarà. Símbolo.